I ara, a qui saludem, 9:35, és en Jaume Far. Ell és director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Balears. De què volem parlar? Doncs la regulació d'obsequis a diputats i les portes giratòries. Ja sabeu, Jaume Matas, Maria Antònia Munnà o Josep Joan Cardona són tres noms que comparteixen la política, la corrupció i la presó com a denominador comú. Malauradament, no són els únics, sinó més aviat els noms més destacats d'una llarga llista de teòrics servidors públics de la nostra comunitat que s'han aprofitat del poder atorgat a les urnes per lucrar-se il·lícitament i participar en el finançament il·legal dels seus partits. Això no dit per mi, sinó dit per jutges. Per evitar casos com aquests, el 16 de gener del 2018 es posava en marxa l'Oficina Anticorrupció de les Balears. Al de Farafar, com us dèiem, hem convidat el seu director, en Jaume Far, per analitzar aquests dos anys de funcionament d'aquest organisme. Molt bon dia, senyor Far. Benvingut a Ràdio Illa.
Què tal? Bon dia. Moltes gràcies.
L'any 2014, Balears tenia el trist privilegi de ser la comunitat d'Espanya amb més polítics condemnats per corrupció entre reixes. En els darrers 6 anys hem aconseguit baixar posicions en aquest rànquing gens honorable, en aquest rànquing maleït?
Sí, s'han baixat posicions, no només aquí, s'han baixat posicions en totes les comunitats. És cert que encara hi queden alguns casos de corrupció institucional més grans, no?, que encara cuegen a nivell de Madrid o de València, però hem aconseguit rebaixar el manco els casos que s'han duit davant dels jutjats, sí.
Com funciona, a grans trets, l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a Balears?
Bueno, aquesta és una oficina de caràcter administratiu, no és una oficina judicial, que té el gran avantatge que té un àmbit de prevenció molt potent. La llei que va crear el Parlament Balear l'any 2016 va ser una llei que va posar fil per randa per evitar que es poguessin produir casos de corrupció al futur. És a dir, va ser una llei molt preventiva. És cert que la llei també atribueix a l'oficina la capacitat de fer investigacions, inclús investigacions d'ofici, però posa l'accent en l'àmbit de la prevenció. És a dir, com és que hem arribat en aquesta situació, com és que han fallat tots els mitjans de control, totes les funcions de control que hi havia fins ara, i s'ha produït tot això, no? Pues hem d'establir mitjans de prevenció, no? que en altres àmbits, ja que la prevenció de riscos laborals, la prevenció d'accidents de trànsit, és molt, molt, molt normal, molt habitual, no? Pues en aquest àmbit de les males pràctiques no hi havia aquesta sensibilització per la prevenció, no?
Deies doncs, que podeu investigar d'ofici. Jo t'anava a preguntar si alerteu d'ofici les autoritats, si teniu algun indici, si algú us denuncia, si algú us fa arribar d'alguna manera alguna informació. Vosaltres teniu un equip d'inspectors, d'investigadors propi?
Sí. Sí, nosaltres tenim dues àrees, la de prevenció i la d'investigació, i la d'investigació ara, de moment, hi ha 4 persones, esperem incrementar un poc més.
4 persones, en fi. Escolti, com si algú, no sé, ha sentit alguna cosa en una terrassa, algun polític fent, en fi, algun tracte fora d'allò reglamentari,
sí.
Com us ho pot fer saber?
Pot venir a l'oficina presencialment.
Home, des de Formentera...
complicat, eh?
Si us dono d'una altra manera...
Sí. Se pot fer per correu ordinari, i se pot fer a través de la seva electrònica de l'oficina, hi ha dues possibilitats. Presentar una denúncia amb nom i llinatges, amb identificació, si la persona ho vol, o una denúncia anònima. I
aquí això és el que volia dir.
Sí, se pot aportar tota la documentació que vulgui a través de la nostra seu electrònica de forma totalment anònima.
Es defensa, en qualsevol cas, aquest anonimat del denunciant, eh?
Sí.
Totes les garanties.
Sí. Absolutament. No, encara que poguéssim informàticament, no tractar mai de saber qui hi ha darrere d'una denúncia, perquè no ens interessa tampoc. El que ens interessa és que els fets que es posen en coneixement de l'oficina siguin fets reals i que els puguem investigar.
Dies enrere, l'oficina que dirigeix vostè elevava al Parlament una proposta de modificació del reglament de la cambra amb l'objectiu de regular els obsequis a diputats. És lícit que un representant polític triat per la ciutadania rebi regals o comissions de tercers per fer la seva feina?
Clar, lícit sí que ho és. Lícit no hi ha una norma específicament que prohibeixi la percepció d'obsequis, regals, detalls, en fi, com ho vulguem denominar. Però èticament entenem que no és el que correspon. Hi ha altres comunitats, per exemple Catalunya o Canàries, que el seu Parlament es va dotar d'un reglament que estableix algo parescut a el que hem proposat aquí a Balears i estableix la possibilitat de fer regals fins a una determinada quantia. No sé si són a 150 euros. Nosaltres trobam...
Es pot donar, com fan avui en dia els pares i les mares a les festes infantils que donen diners al boix que celebra els anys? Es pot donar 150 euros a un, com un regal, directament?
O sigui, sí, està regulat, inclús en el Congrés dels Diputats també està regulat. Però no, nosaltres trobam que els regals, tant pel que dona com pel que els accepta, donen una imatge que no se correspon amb la funció legislativa que tenen els nostres parlamentaris. Un regal no té sentit fer-lo i tampoc té sentit rebre-ho. És cert que hi ha molts de casos que estarien excepcionats, jo que sé, si ven parlaments d'altres comunitats autònomes, parlaments nacionals, parlaments internacionals, visites institucionals, bueno, i fan un regal de, bueno, pues s'accepta per part del Parlament i s'integra dins el patrimoni del Parlament. Però els parlamentaris, de forma personal individualitzada, entenem que no és lo més ètic.
En d'altres llocs, aquests regals passen a formar part d'un fons comú o d'una
sí.
o d'una exposició.
Sí.
Més enllà de regular el límit, recordo, per exemple, Carod Rovira, recordem aquell polític, en aquest cas català, que es va fer una conselleria d'exteriors a mesura, en el primer tripartit, i que viatjava per tot el món, i en aquests països que anava li regalaven coses, i s'enduia el seu despatx a casa seva, no?
Sí.
Valtros, en canvi, dieu, no, que el director general o el conseller de torn que viatja o que li regalen això, que això, si és un objecte d'art o el que sigui, que vagi a formar part d'un fons públic, no?
Sí. Bueno, vostè ha citat consellers i directors generals. Si són funcionaris de la comunitat autònoma, que són alts càrrecs, ja tenen un codi ètic que subscriuen quan prenen possessió i el codi ètic d'aquests alts càrrecs ja els hi prohibeix la percepció d'obsequis o regals. Que nosaltres fem la recomanació al Parlament, als diputats, que són un altre poder, vull dir, serien el poder legislatiu, que no tenen regulada aquesta qüestió. El senyor Carod Rovira, quan viatjava, si ho feia com a membre del govern de la Generalitat, pues imagino que estaria en el nostre àmbit dins aquest àmbit del codi ètic que subscriuen els càrrecs. En qualsevol cas, si hi ha una excepció que permet obtenir un obsequi, i sempre que sigui possible, perquè a lo millor, jo que sé, te donen un pastís fet per alguna persona del lloc que visites i no se pot guardar dins el patrimoni. Però si no, lo dient seria que el regal fos institucional, se fa un obsequi, se fa un regal com a bona pràctica institucional, però queda dins el patrimoni del Parlament.
Qualsevol cas, recordem la trama Gürtel, no? Amb
sí.
Francisco Camps,
sí.
Amb Ricardo Costa, quan se'ls regalaven, quan, no, directament demanaven, no? A Correa, no? Ai, és que la meva dona s'ha encapritxat d'aquest bolso, d'aquest trajo, o vull per Nadal, recordem Ricardo Costa, recordem, per Nadal vull una miqueta de caviar de beluga. O sigui, era ja... en fi, era com una corrupció sistèmica,
sí.
Per defecte, en la qual doncs, el polític de torn sentia amb total impunitat per fer i desfer, i amb, uns, amb una certa, en fi, desinterès a la ciutadania, no?
Sí, sí, o sigui,
sí. Cal un canvi de cultura política i de cultura pública?
Jo crec que sí, jo crec que sí. La integritat, que és el fons el que ha de primar el servei cap als ciutadans, la integritat hauria de rebutjar qualsevol indici, per petit que fos, de que hi pugui haver alguna forma d'influir dins el poder de decisió d'aquella persona a la que va dirigida. No? Jo crec que sí, la integritat hauria de ser la base de qualsevol actuació pública.
Recordem també els casos de polítics que quan deixen la política activa,
sí.
Normalment, en fi, el polític que ha sigut president autonòmic, que ha sigut diputat, que ha sigut... té dues sortides, quan ja, en fi, quan se li agraeixen els seus serveis prestats, sobretot des de grans partits de l'Estat, perquè no citar-los, PP, PSOE, o se'ls envia d'eurodiputats o se'ls envia al Senat. En fi, és així, se'n van al Senat, aquí tenim, per exemple, en fi, és igual, se'ls envia al Senat o eurodiputats, i després, per si encara volen fer uns quants sous més, se'ls posa en... tenen el dret d'estar, doncs, en consells d'administració de grans multinacionals que han tingut, potser en ocasions, tractes preferencials o tractes de favor, en aquest cas, d'una forma indirecta, des del propi govern. El darrer cas, l'expresident de la Generalitat, el senyor Montilla.
Sí.
Fa clàssic, eh? En aquest cas, una trajectòria
sí, sí, sí.
Clàssica. O sigui, política des de jove, alcalde, president de la Generalitat... se'n va al Senat i del Senat a Endesa.
Sí.
Què podem fer amb això?
Pues, la llei dels càrrecs del govern de l'Estat estableix una regulació de les portes giratòries, que és com se denomina el pantuflaix de l'àmbit internacional, que pot ser més adient o menys. És complicat de regular perquè, bueno, si jo... vull donar un premi al senyor Montilla, pues li puc donar d'aquí 2 anys, que és el que marca la llei de l'alt càrrec de l'Estat, fins a, o sigui, 2 anys després d'haver deixat el càrrec, no pots passar a formar part com a empleat d'una empresa privada que ha tingut relacions amb el teu sector d'activitat, però 2 anys i 1 dia sí, hi ha molta gent que espera 2 anys i 1 dia. Han de ser 2 anys, han de ser 3, han de ser 5, han de ser 20, és complicat. També... no hem de demonitzar les persones que han prestat serveis com els càrrecs, vull dir, a lo millor sí que hi ha gent, molta gent, que té unes capacitats intel·lectuals especials i que, bueno, pues és que ha format part del govern en un sector determinat com a director general o com a subsecretari o com a secretari general, perquè és una persona molt intel·ligent i que té molts de coneixements. I clar, quan deixi el sector públic, pues, potser les empreses privades volen que presti serveis allà.
Però pot ser que sigui això, o pot ser senzillament que té molta influència.
Exacte, sí. Sí. Això és molt complicat de regular.
Ja.
Sí, cada país té la seva normativa, França també s'ho fa d'una altra forma, però tots sí que tenen alguna regulació de les portes giratòries. No? Tu deixes el càrrec públic i, bueno, no te poden deixar a l'atur. Però sí que hem de...
No, però el senyor Montilla té una oficina i,
clar,
té,
clar.
I té un sou com ex-president de la Generalitat sumat al que tenia el Senat.
Clar.
En fi...
Això és el que queda un poc... no sé, si de cara a la ciutadania és poc ètic. Sí. Mm-hmm.
Sí. De les reunions de polítics i partits amb lobbies empresarials haurien d'estar regulades, com per exemple als Estats Units, on els lobbies són absolutament legals, on et diuen, escolta, mos interessa que legisleu a favor de les armes, perquè en volem moltes, a tot arreu. Que vagis al forn i et compris una palmera de xocolata i un subfusil.
Sí.
O sigui, us donem diners per això. I està regulat, és així, és tot, o la Unió Europea, el Tribunal Europeu, doncs d'aquella manera. Què en penseu dels lobbies? Aquesta manera d'exercir influència hauria de ser de forma oberta i transparent?
Entenem que sí. De fet, una de les recomanacions que fem és en aquest sentit, perquè tampoc en el Parlament de les Illes Balears hi ha una regulació, no, sobre aquí se reuneixen els nostres legisladors. Hem de tenir en compte que les lleis les fan els parlamentaris per regular pràcticament tot l'àmbit de vida dels ciutadans. I ho han de fer per tractar de satisfer el més amplement possible els interessos generals de tots. Que hi haurà alguns partits que seran més proclius a defensar unes mesures i uns altres d'altres. Ara, el que sí entenem que hauria de ser transparent és qui és la persona o qui és l'associació o el grup que ha tractat de que algun grup polític, algun parlamentari legislés d'una determinada manera. No sé si el més adient és un registre de lobbies, perquè els registres de grups de pressió, que és com se denomenen, han d'estar registrats. Tot la gestió del registre és un poc complexa, perquè has de tenir molt clar que és un registre de grups de, o sigui, que és un grup de pressió. Jo crec que el més senzill seria publicar les agendes institucionals dels parlamentaris. Jo m'he reunit amb un grup o m'he reunit amb un ciutadà del carrer dels Onze, que m'ha proposat, doncs jo què sé, tallar els arbres. Vull dir...
Ara mateix no es comparteixen, no es publiquen aquestes agendes institucionals.
No, ara no. No. I recomanem que es fes d'aquesta manera. I així sabríem exactament, si a algú li interessa fer un escrutini, doncs saber amb qui s'ha reunit cada diputat o cada grup i per què.
En aquest cas, a les Balears, no recordo si ho ha dit, hi ha algun meni, hi ha un codi ètic que sí que n'hi ha en cas de parlamentaris, com ens deia abans, però n'hi ha algun d'obligat compliment per als polítics balears que observi sancions en cas d'incompliment? O encara estem amb el tema aquest de les directrius vagues i recomanacions?
Sí, tenim un codi ètic en l'àmbit de la comunitat autònoma pels alts càrrecs. Consellers, directors generals i altres els càrrecs de la comunitat autònoma sí que tenen un codi ètic.
Però d'obligat compliment, o sigui,
sí.
O sigui, subjecte a la llei.
Sí. És un codi ètic que estableix quins són els compliments i quines són les sancions en cas d'incompliment. Queda circunscrit en l'àmbit dels alts càrrecs i això ho sanciona doncs, un comitè d'ètica que està creat en l'àmbit de la comunitat autònoma. De càrrecs parlamentaris no existeix això i això és el que també un poc recomanem en aquesta proposta que fem al Parlament.
Mm-hmm. D'aquestos dos anys de funcionament, hi ha algun cas que hagueu no destapat o que hagueu treballat i que, en fi, n'estigui especialment satisfet?
Tenim uns quants que estan en marxa que jo crec que poden sorgir qüestions interessants cap a un futur doncs, prevenir d'una forma més correcta les males pràctiques.
No ens en pot dir res.
No, de moment no.
Ja. Bueno, sí que seguiu tenint feina, no?, en l'àmbit de la corrupció política.
Sí, en tenim.
Escolti, la corrupció és inherent a l'ésser humà? No.
Des del moment en què nosaltres podem fer coses que no estan bé, pues que és inherent, clar, tothom en un determinat moment pot fer coses que estiguin malament. La nostra feina és establir els mecanismes perquè això no passi. No? Vull dir, si tu limites la velocitat d'un cotxe a 120 per hora, pues, òbviament estaràs impedint que se cometi una infracció de trànsit. Si un cotxe pot anar a 200... Pues sempre està la possibilitat de que s'infringeixi la norma, no? El que hem d'establir són mecanismes perquè les infraccions serà impossible que no es produeixin mai, però que es produeixin de la menor manera possible.
Hem vist, ja per acabar, en altres països, senyor Farr, sí. Diríem democràcies denominadament conegudes com avançades, sí. En el que, doncs, des de diputats a ministres han hagut de dimitir per un mal ús d'una dieta de menjar, no?
Sí.
O de dieta d'allotjament. Recordo ara també escàndols al Regne Unit. Aquí, en canvi, sabem d'algun cas d'algú que hagi dimitit per una corrupció...
Pues jo ara al cap no me ve cap d'aquestes actuacions. A lo millor hi ha alguna, però no li sabria dir. Al final és un tema d'integritat personal, no? Va dir una persona que ser íntegre és fer el correcte encara que ningú te vagi, no? Això és el que hem d'aconseguir.
Moltíssimes gràcies, Jaume Far. Em quedo amb aquesta frase: ser íntegre és fer el correcte encara que ningú et vegi. Sí. Director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Balears. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vostès.